Si tornem a més a partir de la una.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 28 d'abril, i avui parlarem, per començar, del Correllengua Germanat, una iniciativa jove que arriba demà a Formentera, dijous a Eivissa. En parlarem amb tot detall amb la Marga Torres, que és la coordinadora d'Escorrellengua a Eivissa i també la presidenta de l'Associació de Joves d'Eivissa. Més tard parlarem de medi ambient. Això serà amb l'educadora ambiental Agnès Vidal a la secció d'Econautes, i completarem el programa d'avui sentint la veu de l'experiència amb Nana Serapio, amb la psicòloga especialista en envelliment actiu que ens visita una vegada al mes. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí a la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:05 i abans de tot això, ja ho sabeu, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començam la repassada a l'actualitat parlant de l'explosió que es va produir la setmana passada, just fa una setmana, uns habitatges de l'Ibavi situats al barri de Can Cantó, a Vila, perquè el govern estudia reclamar responsabilitats a la constructora que reformava aquests pisos.
Sí, el govern ha traslladat l'expedient dels serveis jurídics de la comunitat. L'objectiu és preparar una reclamació de responsabilitats a l'empresa constructora que treballava en la reforma dels immobles. Ahir dilluns es va confirmar el reallotjament de les darreres famílies afectades. Les despeses d'aquest reallotjament aniran a càrrec de l'Ibavi. I pel que fa a l'estat dels ferits, els dos traslladats a la unitat de cremats de l'Hospital La Fe de València continuen ingressats amb pronòstic reservat.
I canviem ara d'assumpte, parlem de sanitat, perquè ha començat una nova setmana de vaga de metges a les Pitiüses. Ahir es van cancel·lar un total de 236 consultes d'atenció primària, 112 proves diagnòstiques i radiològiques i 14 operacions.
Ahir dilluns va començar una nova setmana de vaga de metges a tot l'estat per reclamar un estatut propi que recull les particularitats de la seva professió. Un dia d'aturades que va tenir un elevat seguiment a les Pitiüses. Escoltam el portaveu del CIMEVAL a les Pitiüses, David Fernández.
Amplio seguimiento, los médicos hospitalarios y los facultativos, en torno al 80%, los facultativos han secundado la huelga médica en el hospital Camises, con múltiples cancelaciones de actos quirúrgicos y consultas de especialistas.
Les aturades continuen fins aquest dijous, dia 30 d'abril, per la manca d'acord amb el Ministeri de Salut en la negociació de l'Estatut Marc. Als centres de salut d'Eivissa, alguns pacients, no tots, han estat afectats per les aturades.
Hasta aquí una hora y media esperando en el pasillo para que no haya médico en la sala. Y me han dado una cita que no sabe si me llamarán por teléfono o si acudirán o esto es lo que hay.
Vale.
Vienen hasta aquí como uno puede y no te atiende nadie.
Tenía una cita con el médico de cabecera y me ha dicho que ahorita está en huelga y toda la gente está enojada ahí adentro y no sé qué está pasando.
A Eivissa, els metges es concentren demà a les 5 de la tarda al passeig de Vara de Rei.
I continuem ara parlant d'atenció sociosanitària, perquè la residència de gent gran de Formentera és una de les primeres a acollir el projecte IORES, un programa que posa en comú la informació clínica dels usuaris entre aquest centre i el servei de salut.
Sí, des de fa uns mesos la residència Esbroi té accés a la informació clínica i administrativa que recull el servei de salut. Es tracta de prescripcions mèdiques, analítiques, radiografies o informes mèdics. De la mateixa manera, la residència pot compartir amb el servei de salut dades dels seus usuaris com constants vitals i escales de valoració. Sentim la consellera de Salut, Manuela García.
Y de esta manera tratamos a los más vulnerables, a nuestros pacientes más vulnerables, pues con una continuidad asistencial muy importante.
És un projecte anomenat IORES que s'ha implementat de manera pilot a aquesta residència a Formentera. Carmen Moreno és coordinadora tècnica sociosanitària.
Engloba un total de 45 residències, més o menys són uns 3.700 usuaris d'aquests centres residencials, i estem iniciant el pilotatge ara mateix en 10 residències, una d'elles és la residència de Formentera.
A finals d'any s'introduirà totes les residències de les illes incloses en aquest programa.
I després d'aquesta iniciativa acabam aquesta repassada a l'actualitat parlant del mural que va fer el pintor Okuda San Miguel a Sant Antoni. Segur que el recordeu, perquè l'artista haurà de tornar a la localitat per reparar els desperfectes que ha patit la seva intervenció urbana al carrer de Santa Agnès, que ja sabeu, va omplir de grafitis de formes geomètriques, però ara, amb el pas dels temps i amb el pas de les persones, idò, necessita reparar-se.
Sí, serà a finals d'aquest mes d'abril o primers de maig. En aquest primer any de la transformació d'aquest carrer, la pintura s'ha aixecat en alguns punts i s'ha de repintar. Com l'obra està encara en garantia, aquesta vegada l'Ajuntament no haurà de pagar res per tornar a posar a punt de revista una peça que va ser polèmica per la factura, més de 300.000 euros. Escoltant Marcos Serra, alcalde de Sant Antoni.
En un sol que s'està afunyant, però de molt bona qualitat que sigui la pintura, doncs també és necessari arreglar-ho, i ja previst que antes de temporada anualment es faci un repàs de la pintura i es vagi arreglant. I aquest primer any, com dic, va incluït en la garantia del contracte.
El desgast que ha patit l'obra d'Okuda està dins el previst. Serra diu que on més afectada està la pintura no és a terra, sinó a l'Estrella del Caos, el mural que Okuda va regalar a Sant Antoni per causa del salt nitre ambiental.
A veure si s'arreglam i en futurs anys els desperfectes siguen menors i el manteniment no siga molt costós, però estem disposats a fer a pagar, evidentment, algunes certes quantitats per arreglar una obra tan visitada com està sent aquesta de Okuda San Miguel. És un artista de renom de talla internacional que està contínuament fent exposicions per tot, a Gran Via, per Mèxic, per Nova York, per Rússia.
L'alcalde de Sant Antoni continua convençut que aquesta intervenció d'art ha estat una bona idea perquè atreu visitants tot el dia per fer-se fotos al carrer i contribueix al canvi de model que es busca al barri del West End de Sant Antoni.
I amb aquesta notícia, Nieves, ho deixem aquí. Després t'escoltem. Moltes
després.
Gràcies. Són les 12 i 11 minuts i nosaltres ara volem posar el focus en els més joves i en una iniciativa que està a punt d'arribar a les Pitiuses.
Mai
I és que el Correllengua Germanat d'enguany serà molt especial per moltes raons. Una iniciativa impulsada, com us deia, pels joves, on aquests dies es transporta la flama de la llengua per reivindicar la cultura pròpia de tots els territoris de parla catalana. Demà arribarà a Formentera i passat demà el Correllengua serà a Eivissa amb un comiat musical absolutament espectacular. Volem parlar d'aquesta qüestió, d'aquest esdeveniment i de molt més, i per això ja podem sentir Ana Marga Torres, que és la coordinadora del Correllengua Eivissa i també la presidenta de l'Associació de Joves d'Eivissa. Molt bon dia, Marga, com estàs?
Molt bon dia, Laura, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
Un plaer com sempre. No sé si hi ha molts de nervis, ara que només falten dos dies per aquest Correllengua Germanat 2026.
N'hi ha de nervis, ja queda molt poc, però tenim moltes ganes.
Clar, supos que és una mescla de nervis i molta il·lusió, no? És una mescla polida.
Sí, és un projecte molt, molt ambiciós i la veritat és que tenim moltes ganes de que arribi ja a Eivissa i que tots puguem ser-ne partíceps.
I tant. Quants mesos duis treballant amb el Correllengua?
Uf, i doncs va arribar aquesta iniciativa en novembre. I des de desembre, bueno, hem estat reunint-nos, gestionant permisos, parlant amb els organitzadors que venen de Mallorca i bueno, hem hagut de fer un seguiment molt, molt constant, hem hagut de tenir reunions cada setmana i la veritat és que tenim moltes ganes ja de que es pugui dur a terme.
Clar, home, si això va arribar una mica a les vostres mans en el mes de novembre i ara que estàvem a finals del mes d'abril, en sent molts de mesos realment, i una de les coses que poden passar, i espero que no sigui així, és que quan dus treballant en un projecte molts de mesos, quan arribes un moment és com que passa molt ràpid i pràcticament no el pots gaudir, així que jo espero que també tingueu l'oportunitat de gaudir-lo molt, perquè serà un dia molt, molt especial. I sí, per la gent que no sàpiga que és Correllengua, Marga, com els hi podríem explicar què és exactament Correllengua?
Molt fàcil. Escorrellengo, bàsicament, és una cursa de relleus no competitiva que passarà i que ja està passant pels territoris de parla catalana amb una flama que seria, que podria ser equivalent a una flama olímpica, no? Però en símbol de la unitat de la llengua catalana.
Per primera vegada passarà per aquí per Eivissa o ja ha passat?
Ja ha passat. Escorrellengua va sortir, bueno, va sorgir fa uns 30 anys a Mallorca i era una tradició que es duia fent a Mallorca fins al 2013, si no m'equivoc. Llavors va tornar a retomar en els anys 2023. I en el 2024 aquest correllengua va passar per totes les Illes Balears. I aquest any s'ha volgut fer algo molt ambiciós, que és que passi per tots els territoris de parla catalana, és a dir, que parli que passi per Catalunya, País Valencià, Balears, Catalunya Nord a França i a l'Alguer, Itàlia,
Exacte.
sí.
Clar, és el que el fa realment especial, no? Escorrellengua d'enguany, el fet de que va a absolutament tots els territoris on es parla català i que es reivindiqui també sa nostra presència, que ocupem aquest espai, que sa gent que us vegi córrer pel carrer sàpiga, perquè està ocorreguent, que aquí tenim una llengua pròpia i que sou precisament els joves els que esteu impulsant aquesta iniciativa, perquè de vegades se us denosta, no? No, és que els joves no parlen el català i de mira, hi ha un grup, que ara parlarem de les inscripcions, de joves, que no només aquí a les Pitiüses, sinó per Catalunya, que m'has dit que ja ha començat a córrer aquesta flama, està reivindicant la nostra cultura i la nostra llengua, no?
Sí, és principalment la unitat de la llengua i primer de tot el que volem, òbviament, és que aquest projecte sigui liderat per joves. De fet, els organitzadors responsables d'Escorrellengua tenim entre 25 i 35 anys. Inclús, bueno, n'hi ha algun que és encara més petit. I això, no?, que en temps en què estem avui en dia, no?, d'abans de l'extrema dreta, de poder reivindicar aquest ús i normalització de la llengua catalana.
I tant. M'has dit que Escorrellengua ja ha començat, per on va ara mateix la flama? La tens controlada?
Ara mateix, avui entrarà a Alacant i a Elx.
I a
Fa
ells.
2 dies, ahir, bueno, ahir sí, o després ahir va estar a València, el dia de la Diada de València, el dia 25, i bueno, per començar, bueno, Escorrellengua va començar el dia 19, des de Prada, a Catalunya Nord. Després la flama es va dividir en dues flames, una que passava per Girona fins a Barcelona, i l'altra va fer un recorregut per l'interior, que va anar per Lleida, i aquestes dues flames es varen trobar a Tarragona i després ja conjuntament varen baixar per País Valencià i això avui passarà per Alacant-Elx, el dia 29 a Formentera i el dia 30 ja arriba a Eivissa.
Exacte, el dia 30, que és aquest dijous, si no em falla ara el cap,
Sí.
estarà per aquí, per Eivissa, on a més hi ha una traca final musical espectacular, no? Podem parlar de tot el que passarà en el Portal
Es
9.
porta el nou.
Exacte.
Sí, a les 6 hi haurà ballada popular de Vall Pallès. Llavors tindrem gegants i castells. Després una passavila, crec que es diu, en sus dimonis. I després a les 8 començarem amb un petit concert d'en Isidor Marí de Hug. I
Déu-n'hi-do.
després, sí, i després tindrem a Sopa de Cabra, que jo m'atreviria a dir que és si no és millor, un dels millors concerts que donarà aquest correllengua al llarg de tots els territoris.
Home, ens
Sí,
ha de
sí.
tocar el millor, eh?
Sí,
Per favor,
sí.
amb
Hem
sopa
volgut
de
el
cabra.
millor, naltros.
I
Sí,
tant, i
sí.
tant. No sé si ha estat molt difícil convèncer en Gerard Quintana, que a més està molt arrelat aquí a Silla d'Eivissa, de que dugui en els seus companys de Sopa de Cabra a fer aquí un concert, i també en Isidor Marí, que està, evidentment, això no es posa en dubte en cap moment, molt compromès amb sa llengua.
Bueno, aquests dos cantants justament han estat molt compromesos des del principi. Òbviament, llavors, qüestions logístiques, no? Sempre és més complicat de quadrar horaris i coses més tècniques, no? Però sí, en principi ells han estat des del primer moment molt, molt dins d'aquest projecte.
Com han anat les inscripcions? No sé si encara avui dimarts es pot inscriure la gent o això ja, qui no s'hagi inscrit, ja haurà de ser la pròxima.
No, sí, si encara sí? Segueixen obertes les inscripcions. Hi ha bastanta gent apuntada en comparació bueno, amb altres territoris perquè, òbviament, Escorrellengua en general, bueno, les inscripcions primer de tot es fan en a la web d'Escorrellengua. Si busqueu correllengua.cat, hi ha una pestanyeta on trobareu inscriure-s'hi. I hi ha trams que es feien amb bici i altres correguent. En el cas d'Eivissa són tots correguent. Tenim tres trams. Un que és des de Ses Salines hasta Sant Jordi, que són 1,5 km. Llavors tenim Sant Jordi hasta començar, per on comença Vila, que és per Casserres, on hi ha la Guàrdia Civil. I després d'aquest tram es va fins a Esportal Nou, com hem dit. I són en total uns 6 quilòmetres, 6-7 quilòmetres. La idea és que siguin uns trams molt accessibles, que es vagi a un baix ritme correguent, i això, vos podeu inscriure des de la web d'Escorrellengua i a la pàgina web, bueno, pàgina web no, a Instagram de l'associació d'Eivissa, de joves, joves.eiv, trobareu un formulari que també us podeu inscriure. I a la gent que s'inscrigui enviarem un missatge de dir, ei, aquest dia, a tal hora, heu d'estar en aquest punt.
Per la gent que ens estigui escoltant i que digui, mira, jo m'encantaria, però en aquesta hora faig feina, o m'he lesionat, o per qualsevol cosa no puc participar-hi, però m'agradaria col·laborar perquè estic compromès o compromès amb aquesta causa. Com poden col·laborar, Marga?
Per una banda, poden col·laborar sent voluntaris en tema d'ajudar en el concert, a muntar escenaris, ajudar en barra, que de fet hi ha un altre formulari a l'Instagram de l'associació, que el podeu trobar també molt accessible.
Mira, sí, apunta't de voluntari o voluntària en Escorrellengua, correcte.
Sí, i després, bueno, Escorrellengua és una, al final és una activitat totalment autoorganitzada, autofinançada, i l'única entrada de sous que tenim és la compra de camisetes d'Escorrellengua, que són unes camisetes molt, molt polides.
Sí, amb un color vermelles. vermell sí. Passió, molt bé.
Sí, sí, i costen 10 euros. I a Eivissa les podeu comprar a l'Institut d'Estudis Eivissencs, a la seu de Vila, a la llibreria Mediterrània i després a Can Jordi Blues. Tot i així, sabem que, bueno, com que vàrem anar a Sant Jordi a vendre camisetes a Salamera, falten algunes talles. Tot i això, el dia d'Escorrellengua, durant tot el dia, es vendran camisetes.
També, Marga Torres, com hem dit, presidenta de l'Associació de Joves d'Eivissa. En aquest perfil d'Instagram, de fet, trobareu tota la informació per si us voleu inscriure en Escorrellengua, per si voleu participar-hi com a voluntaris, que, a més, a les vostres xarxes, en aquests últims mesos o setmanes, s'han convertit pràcticament en aquest expositor d'aquesta iniciativa d'Escorrellengua. No? També ha estat molt important, supos, pas fet també de que sou gent jove, fer aquesta comunicació a través de xarxes per arribar precisament en el públic més jove, no?
Sí, al final, avui en dia, per arribar als joves, no, el més important és fer-ho via online, tot via online. I sí que és veritat que a nivell de joventut, no, hem arribat amb molta gent, però sí que és veritat que grans mitjans de comunicació potser sí que no estaven gaire assabentats de què era tot això, però tot això una volta que va començar Escorrellengua dia 19, ja tothom va entendre què era, hem fet moltes entrevistes i estàvem molt, molt contentes en ser rebuda en general de tots els públics, tant de gent jove com de gent més adulta, diguem-vos, ei, endavant, ho esteu fent molt bé, quin orgull.
La veritat és que sí, que és tot un orgull veure que bé organitzat està tot i ja tenim ganes, això, el que et deia, s'inici, no?, de veure-ho materialitzat, però sobretot que gaudiu, perquè la gent pot pensar que això és fàcil d'organitzar, però hi ha molts de mesos de feina darrere, i també el que jo crec que més pot desitjar a la gent és que ho gaudiu, perquè hi ha molt d'esforç i llavors passa volant, això. Per tant, que ho pugueu gaudir també. I et volia fer una altra pregunta, ja per anar acabant. sobretot això relacionada també amb aquesta aposta per les xarxes, els mitjans. També hi ha hagut entitats d'aquí de Silla d'Eivissa que s'han volcat amb Escorrellengua, que us han ajudat d'alguna manera, que us han donat suport?
Sí, bàsicament ha estat l'Institut d'Estudis Eivissencs, perquè varen estar ells qui varen organitzar Escorrellengua a Silla en el 2024. I hem estat mà amb ells, bàsicament han estat ells i nosaltres, sí.
Un suport constant, no? També d'una entitat tan veterana com l'Institut d'Estudis Eivissencs. Fer aquesta aliança amb els més joves, aquest suport intergeneracional, crec que és excel·lent. Idò, Marga Torres, presidenta de l'Associació de Joves d'Eivissa, coordinadora d'Escorrellengua aquí a Eivissa, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquí al Dia Eivissa i Formentera i B3 Ràdio, que va vagi molt, molt
moltes
bé.
Gràcies a Valtros per convidar-nos a parlar sobre Escorrellengua i res, espero que molta gent s'hi apunti.
És el dia 30 aquí a Eivissa i és dia 29 a Formentera, no ho oblideu. Mil gràcies.
Moltes gràcies a Valtros.
IB3 Radio es Dial.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
Divendres a les 7 de l'hora baixa torna Esports 3 en Joc amb el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports 3 en Joc.
El Mallorca cercarà aferrar-se a la permanència en un altre partit clau.
Lo que no suma puntos suma experiencia y hay que crecer en la derrota.
En directe i des de l'estadi de Montilivi, Girona, Real Mallorca.
Segueix la prèvia en les nostres seccions, el partit en la màxima emoció i l'anàlisi tècnica amb els millors comentaristes.
Tot a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Econautas.
Idò, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i ja sabeu que una vegada al mes ens endinsam a la nostra nau per recórrer el territori amb l'educadora ambiental Agnès Vidal. Molt bon dia, com estàs?
Bon dia, Laura.
Una vegada al mes ens convertim en econautes i sort que no som les úniques tripulants d'aquesta nau. Vens molt ben acompanyada aquest mes.
Per suposat.
Com sempre, també s'ha de dir, eh?
Sí.
Molt
sí.
Sovint...
No em puc queixar i s'ha de donar les gràcies a totes les persones que volen pujar, no?, de tripulants.
I tant. Amb què parlem avui? O de què parlarem avui?
Doncs mira, a veure, com que ja ha començat la primavera, no?, i hi ha un augment de temperatures que és constatable.
És evident, sí.
Doncs a veure, la meva mirada s'ha dirigit una miqueta per instint ja cap a la mar. Però, a veure...
Fixa't, no al camp, que diries primavera, flors, colors... No, tu a la mar.
A la mar.
Molt bé.
A la mar, que és quan comença a poder-se endinsar a la mar, no?
Això és veritat.
Que si no, la temperatura està molt freda.
Sí.
I a veure, a l'illa d'Eivissa, parlar de platja i de temporada turística no és només parlar d'oci, no? Evidentment. I arriben aquestes dates i ja ens plantegem un repte mayúscul, no? Vull dir, la pregunta seria, vull dir, com protegim la fragilitat dels nostres ecosistemes davant aquesta pressió humana que se'ns acosta tan bèstia, no? Mm. I un dels punts més emblemàtics i alhora més vulnerables d'aquesta pressió no deixa de ser l'abadia de Portmany, no? Vull dir, és un entorn molt fràgil que aglutina tota una comunitat de persones i que ens demana a crits una gestió conscient per no morir d'èxit, no? I per analitzar aquesta situació de les nostres aigües, dels perills que amenacen a la biodiversitat i també de la feina de vigilància que venen fent des de fa uns anys, avui tenim a Lea Leutzinger, coordinadora de l'associació Salvem Sabadia. Lea, molt bon dia i benvinguda.
Bon dia, gràcies per l'invitació.
A vosaltres per acceptar-la.
Molt bon dia, Lea, de nou, que ja va estar aquí al programa, però no havia estat encara aquí a la secció d'en Agnès, eh?
No, però sempre hi ha una primera vegada.
Sí, sí, sí. No, i sempre està molt bé escoltar a la gent que fa una feina magnífica des de Salvem Sabadia. Així que, Lea, tu vine sempre que vulguis, eh?
Okay. És casa teua.
Exacte.
Bé, a veure, sí que Salvem Sabadia doncs és un referent, no?, que porta molts anys treballant intensament per recuperar l'abadia de Portmany. Lea, quin diries que és actualment el problema més crític que encara no s'ha aconseguit solventar en l'abadia de Portmany?
Crec que el problema principal, que seria el problema principal de tota Síria, seria això que té a veure amb l'aigua, no? La red de sanejament per un costat, que està molt, molt vella, no?, que també barreja encara la xarxa de fecals amb la de pluvials, per exemple, tot que està infradimensionat perquè es va construir a les 70 i ara no està més actualitzat amb la realitat actual. Hi ha desbordament de fecals cada vegada que hi ha una pluja forta i sabem que a les Illes Balears el règim de pluges és torrencial, llavors cada vegada que pluja d'aquesta manera desborda tot i això es pot veure després, un dia després d'una pluja sempre hi ha un atac a marró, no?, al mig de Sabadia de Portmany, i això és perquè la depuradora es va sobresaturar per la quantitat d'aigua que va entrar i no pot depurar de manera correcta. Uh-huh. Llavors, això seria el repte més important. I també amb això que té a veure amb abastiment d'aigua, no? També estem parlant sempre d'una quarta desaladora abans de resoldre els problemes que tenim, abans de tancar el cicle de l'aigua. Fa dues setmanes vam veure aquest problema amb les piscines, no?, que es van omplir a la vegada i que es buiden en algun moment també i es perd molta d'aigua. Llavors, primer seria això, no?, tancar el cicle de l'aigua, que no és una cosa senzilla ni ràpida de fer, però que s'està treballant en això i també separar pluvials de fecals, no?
Sí, a veure, si no és casualitat que Salvem Sabadia és una de les entitats fonamentals, no?, dins de l'Aliança per l'Aigua. De fet, el que estaves comentant tu, a veure, fa uns dies vareu fer públic que havíeu demanat a l'Ajuntament de Sant Antoni que aprovi una ordenança que prohibeixi buidar les piscines del municipi. Pel que fa a l'aigua de la mar, quines mesures concretes penseu que són urgents perquè la qualitat de l'aigua deixi de ser una preocupació?
Com vaig dir abans, no?, aquesta separació de pluvials i fecals, uh-huh, perquè al final tot acaba a la mà, com sabem, i llavors això és molt, molt, molt important. I veiem, no?, cada hivern que s'omplen les platges de tovalletes i de restos, de residuals fecals, també. El problema és que no hi ha control de qualitat d'aigua de bany quan es termina la temporada, llavors no hi ha dades químiques al respecte. I això és una cosa que farem aquest hivern, per exemple. Seguirem amb les analítiques d'aigua de bany tot l'any.
Tot l'any, perquè es pugui fer aquesta comparativa, no?
Sí, també. També hi ha un problema, sé que segurament és logístic, no?, també de fer les analítiques d'aigua de bany només a l'estiu, a la temporada turística, però això posa dos problemes. Un és que sembla que la qualitat de l'aigua és important només per banyar-nos,
clar,
que no és important per la fauna, la flora o per l'entorn natural, i també que la temporada de bany és només quan és la temporada turística i sabem que tothom es banya una mica abans i una mica després de la temporada turística, no?
Inclús gent que es banya tot l'any.
Sí.
Sí, però també hi ha una afectació directa amb la Posidònia, no? Només és amb els banyistes, no?
Clar, sempre tenim aquesta visió antropocèntrica, no? Sí. Però clar, hem de pensar, no?, en tota la fauna i la flora que hi ha a la mà.
És aquesta qüestió, no?, de l'ús, de la l'ús del paisatge, l'ús de l'habitat per al ser humà,
sí,
però s'ha de cuidar més enllà d'això.
I
la segona mesura urgent, que també té a veure amb la xarxa de sanejaments i de pluvials, seria posar xarxes de contenció a les sobreeixidors, que sobreeixidors, no sé si es diuen així, els emissaris, tot el emissari, no l'emissari gran de la depuradora, sinó que tots els petits emissaris, que moltes vegades són només pluvials que venen directament del carrer, que no estan barrejades amb fecals, però que la gent no ho sap, això, no? La famosa frase, tot acabi a la mà, no?
Sí.
Quan llencim un paper o una coleta de cigarro, tot acaba a la mà. Llavors, normalment, per llei, cada emissari s'ha d'equipar amb una xarxa de contenció. No es fa. Aquí no es fa, en molts llocs no es fa, no? Però s'hauria de fer i és brutal. Si mirem una mica imatges de llocs on es fa, és brutal. Després d'una pluja torrencial, com s'omplen aquestes xarxes, és brutal. I hi ha que pensar que tot això, si no hi ha aquestes xarxes, de nou tot acaba a la mà.
Sí, en relació amb el que estaves dient, vull dir, això de que tot acaba a la mar i amb les tovalloletes, no?, que en parlaves abans, és que hi ha molta gent que pensa que el vàter és una paperera, no? Vull dir, i quan fas campanyes d'educació ambiental, ho veus amb els boixos, li dius, no, a veure, un vàter, vull dir, és per a tres pes, pipí, popó, i si se t'escapa algun pet, no es tira res més al vàter, no? Vull dir, altres coses no tenen cabuda dins del vàter perquè acaba a la mar, no? I després hi ha aquests embossaments de tovalloletes que acaben a la costa, vull dir, amb tota l'afectació que tenen això per a la biodiversitat. No?
Sí, ahir crec que és important parlar d'això, que és molt, molt important, la responsabilitat de l'usuari, no? que no tirem tovalloletes al vàter, però també que sense la separació de pluvials i fecals, això fa que amb pluges això termini a la mà. Si tuviéramos una separació de pluvials, això no passaria. Això passaria sí amb problema a la xarxa, quan s'estanca, no? Ahí sortiria, sí, tot això a la mà. Però amb pluges fortes no sortiria res. Llavors, és veritat que gran part d'aquest problema és de l'usuari, però no tot sol. No? Això és important.
I a veure, fent referència a la tasca que esteu fent des de Salvem Sabadia, com penses que ha canviat la relació de residents i turistes amb l'abadia des de que l'associació ha començat a fer la seva tasca de conscienciació?
Amb turistes no vam treballar tant fins ara. Amb turistes és una de les coses que volem fer ara. Tenim un projecte aquest estiu, i si mireu les nostres xarxes i la nostra pàgina web, és tot en castellà i en català. Llavors no hi ha res en anglès, i voldríem fer una petita part i tenir un impacte a nivell turístic. I amb els residents és difícil quantificar sempre, però crec que un aspecte molt bo és que són molt, molt presents a premsa, tot el ratet, quan passa la menor cosa, sempre que Salvem Sabadia denúncia no sé què, que estem ahí fent la feina del que correspon al nostre primer estatut, que és visibilitzar les amenaces, que al final és la nostra missió. I si mirem, per exemple, tot això relacionat amb vessaments, abans de 2022, que és quan va començar a ser associació Salvem Sabadia, abans d'això es troben potser dos articles amb molt paper higiènic, crec que va ser Caludes Moro, si no m'equivoco,
sí,
i un altre, però si no, sembla que no va haver vessaments. I si parlem amb els veïns i tota la gent de l'illa, tothom sap que això és un problema històric, no? que fa anys i anys que passa, però sembla que no passa. Llavors, la feina de visibilització pot ser molesta de vegades, o pot ser una altra vegada el mal o mateix, però és molt, molt important.
Pot ser molesta, però fonamental.
Sí, tant, i que també, d'alguna manera, que els mitjans tinguem la responsabilitat de compartir aquesta informació que tan generosament ens envien, perquè la gent sigui conscient, perquè si des dels mitjans de comunicació, les xarxes, que avui dia, evidentment, sabem que és la font d'informació de molta gent, no s'explica, pareix això, com deia ara en Elia, que és una cosa molt puntual, que passa una vegada o dos cada tant, però no. És una cosa que passa de manera constant i, com deia en Elia, que ja forma part d'un altre problema també que ha esdevingut una mica estructural de l'illa, no?
Sí, és part del paisatge, quasi. És molt trist.
Terrible.
Sí, no? I del que comentava, a veure, jo crec que sí que des de Salvem Sabadia sí que esteu fent una tasca de conscienciació també amb els turistes, no? Vull dir, teniu aquesta campanya d'informació, vull dir, aquest voluntariat ambiental
d'anar informant als navegants que fon de gent a la badia de la Posidònia, no? Vull dir, encara hi ha navegants que arriben aquí que no tenen idea d'on han de fondejar i de quines són les conseqüències que pot tenir tirar l'àncora a sobre d'una praderia, no? Aquest estiu tornareu a fer el voluntariat ambiental?
Sí, ho tornarem a fer de nou 6 setmanes, 6 torns, de dilluns a divendres, i sempre amb joves de l'Insti, no? I és veritat que aquesta és la nostra activitat emblemàtica, diria, sí, perquè sí. Va ser el quart any ja, ara, i Salvem Saberia té 4-5 anys, ja va ser una activitat històrica, i que té molt d'impacte també. Crec que sempre quan s'involucren els joves té molt més d'impacte. I no només a nivell social, aquí a l'illa, que es parla molt d'aquesta activitat, sinó, com deies, no? amb els turistes, perquè fan una feina de control de fondeig, però sempre amb una feina de prevenció, sempre parlen amb els ocupants de les embarcacions, quan estem d'acord, perquè de vegades no volen saber res, però normalment sí que es pot fer una feina d'informació, no? També informen que s'han de buidar les aigües grises i negres al port, com s'han de reciclar, una mica de normativa nàutica també, parlen de les espècies protegides i tot això, i fan feina també de biologia marina amb fotografia submarina. I l'any passat, per exemple, van controlar 371 embarcacions i la meitat estava molt fondejada.
Que fort.
I això sí. Quan estava present el Servei de Vigilància de Posidònia, que sabem tothom sap que fa una feina excel·lent, però això mostra que no és suficient.
No, és necessari anar conscienciant sobre bones pràctiques. I Lea, quin paper creus que ha de jugar la societat civil en la protecció de la mar?
Jo crec que la societat civil ha d'estimar el lloc on viu, no? I l'ha de cuidar, perquè simplement perquè el nostre hàbitat, el nostre entorn, i que la salut humana ja s'ha demostrat milers de vegades que depèn de la bona salut del medi ambient. Llavors, és molt important que la gent no digui simplement no, un altre cop un vessament i un altre cop un vessament, si sabem que és això. Si a Eivissa passa el mateix, si, no? Que no és així, es pot fer coses, es pot mobilitzar i s'ha de parlar d'això, no? I crec que es pot tenir una influència sobre la política o que té a veure amb la priorització de les coses que volem realment a solucionar, no? Perquè tot és urgent al final, però crec que és la societat civil que pot una mica guiar què és més urgent i potser no sigui el més visible, exacte. No sigui una construcció nova d'una desaladora, no? Que és molt visible això, sinó que és més un treball a l'ombra, és més un treball que no... Per ahir no ens agrada tant, no? Obrir tota la costa per reformar la xarxa de sanejament. No és una cosa bonica, però s'ha de fer. Llavors és molt important saber això, també saber que tot pren molt de temps, no? Que res és tan ràpid. I crec que la societat civil també pot demanar més transparència. Sempre molt més transparència de part de les administracions.
I creus que és possible arribar a un equilibri real? O ha d'haver algun sacrifici bé per la part del turisme o per el que fa referència al nostre ecosistema?
L'equilibri real s'ha d'alcançar, perquè si no, una de les dues parts va tenir que sacrificar-se, no? I el turisme depèn del medi natural. El turisme aquí a Eivissa, almenys, depèn del paisatge, depèn de les platges, de l'aigua cristal·lina i de tot això, i de la Posidònia i de tot això. Si col·lapsa el medi marí, si sacrificam el medi marí, col·lapsa el medi marí, com no dic que ha de ser tan greu com la Mar Menor, però una cosa d'aquestes, no? I amb això col·lapsa el turisme. Si col·lapsa el turisme, tindria impactes molt greus per a nivell socioeconòmic, no? Per la població, és clar, però no crec que tingui molt d'impacte en el medi marí, no? Al contrari, segurament seria una mica millor pel medi marí. Llavors sembla simple i molt lògic que s'ha de cuidar l'entorn natural, no? Per cuidar-ho tot. Però per alguna raó això no es termina d'entendre i hem d'anar cap a un model de turisme sostenible que s'ha demostrat també que funciona molt bé. S'ha de posar en algun moment un tope a l'illa, no? A la freqüentació de l'illa. I crec que l'any passat vaig escoltar una persona d'una administració dir que no volia posar tope a l'entrada de gent perquè no volia fer discriminació i sortir i elegir qui podria entrar i qui no. I no es tracta d'això, no es tracta de dir tu sí, tu no, tu sí, tu no. Es tracta de dir aquest número és el tope i ja
està. Capacitat de càrrega, sí.
I això es fa a Gran Canària, es fa per visitar un lloc que és gratuït visitar-ho, però no sé, ens hem d'anotar, d'apuntar una llista i vas aquest dia i ja està. Es pot fer, hi ha moltes formes de fer i falta només la voluntat política, no?
Totalment d'acord.
Idò, jo em quedaria aquí parlant amb n'Agnès Vidal i amb na Lia Leutzinger, la coordinadora de Salvem Sabadia, durant hores, però haurà de ser en una altra ocasió, estimades, perquè hem arribat al final de la tertúlia d'aquest mes, però tornau, bueno, n'Agnès tornarà d'aquí un mes i Lia torna a voler, això és que teua.
Doncs, okay, Lea, volia donar-te les gràcies pel teu activisme mediambiental i pel teu activisme també lingüístic.
Absolutament, la veritat. És
perquè
que
parles molt bé català i res, i un
cada
exemple a seguir total.
Sí, de veritat, tot un exemple, Lea. Moltíssimes gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos avui.
Nosaltres ara ens fixarem, després d'haver-nos fixat amb aquestes dos referents, amb l'Agnès i amb la Lea, ens fixarem també amb els referents dels més experts.
La veu de l'experiència.
Idò, sí, nosaltres seguim aquí en el programa i ara venim de la mà, però ja tornem a ser aquí a l'estudi i tenim amb nosaltres a Nana Serapio, psicòloga especialista en envelliment actiu. Molt ben acompanyada avui, Anna, molt bon dia, com estàs?
Molt bé, gràcies, bon
a veure,
dia.
Qui ens acompanya avui? Mira, les presentaré jo, si no et sap mal. Tenim a Francisca Cardona Costa, molt bon dia.
Bon dia.
I també tenim a Maria Costa Ribas, molt bon dia. Bueno, no mos ha dit bon dia, però ja és,
amb escap, la tenim escap, aquí. Sí,
exacte,
mos ha dit bon dia.
Passar ràdio escap no es veu, però mos ha dit bon dia, Anna. Yeah. A veure, de què parlarem avui?
Mira, avui tenim dues persones molt especials, que na Francisca i na Maria viuen a sa residència de Colissé. Estan allí visquent, molt ben ateses, i avui doncs, hem decidit fer una coseta extra, que és traurar-les, no? Mm-hmm. Traurar-les i venir a parlar aquí i mostrar aquesta part de sa gent que viu a ses residències també, no? I a Eivissa tenim moltes residències en marxa, molta gent major allí, i realment jo crec que hem de poder també parlar d'aquesta experiència i d'aquestos majors.
Mm-hmm. Molt bé, idò que comencin a Francisca. Endavant, Anna, pregunta-li el que tu vulguis.
Francisca, què mos pots contar de com has viure a la residència? Què mos podries dir?
Bueno,
o si no mos pot parlar de vostè una miqueta?
És molt bo. Jo fa passa 3 anys que hi estic. Hem trobat molt bé, m'han demanat com m'ho dic, però no m'han preguntat els anys.
Ah, els pot dir també, si vol,
els puc dir.
Claro.
92.
Déu-n'hi-do, doncs està estupenda, Francisca.
Estic bastant bé, de salut, i molt contenta, perquè allí m'ho traten molt bé, i dic, passat de 3 anys ja tinc experiència, i l'equip és molt bo, també. Som passat de 100 pacients. L'equip de... Puc dir-lo, de residència. L'equip de llampiesa és bastant bo. Molt bé. Els auxiliars i l'equip d'animadors també molt bé. Mos duen el vol.
Es nota, perquè sí. Està ben, ben activa, sí. Na Francisca, els hi fa molta cosa.
Sí, i a veure, els auxiliars, l'equip de... l'equip de metge i infermers els dono un sobresaliente perquè jo m'han curat passat de 3 anys, ara encara, cada dia, i m'atenen el bé possible. La direcció és bastant nova, però li dono un 10 perquè es diu Sergio i és molt bona persona. Mos atén com el que som, com mos tornem nenes petits, i és el que mos agrada a naltros. Som molt malcriats, també. I el de més, jo no me'n recordo.
Li agrada que la cuidin, que
molt,
la cuidin.
Molt, molt. Tenc 3 fills que em duen coses de fora cada dia. Apa, perquè volia dir, es menjar d'allí, ja he dit que som passat de 100 pacients, es menjar d'allí és superbo. Però per naltros que estem allà dins, perquè jo aniria de restaurant cada dia.
Cada dia,
jo cada dia. Jo bueno, cada dia.
Hem de dir que, a més, avui s'ha mudat.
Avui va elegantíssim. S'han mudat ses dos, eh?
Una Maria també.
Tant Maria com una Francisca.
S'han posat ses dos de gala per venir.
Però els meus fills em duen menjar casero, també. Em venen, es tornen i venen cada dia a veure'm. I estic... No puc estar millor... Salut que em donen, que no puc demanar res més, que continuï. Si em deixa alguna cosa per dir, que em perdonin.
Tranquil·la, tranquil·la. Perquè... Antes mos contaven també que tenien família, que tenien nets i renets.
Jo tinc, nets. Jo tinc net, els he de comptar, 4 nets i 2 bisnets que em vengueren a veure la residència l'altre dia, que viuen a Suïssa, i... Un té 3 anyets, l'altre 1 any i mig. I una neta, que està embarassada, tindrà un nene que es dirà Lucas i naixerà, si Déu vol, en setembre.
Així que un altre en camí.
Tindré 3 bisnets.
I na Maria, sa filla d'Anna Maria, treballa a auxiliar. També, i també té algun net, na Maria.
Claro.
També té altra família. I estan allí, les dues. Avui també m'agradaria dir que tenim una altra persona que ens acompanya, que és en Jaime, un senyor que ha vengut, que no participarà en la tertúlia, però estan complint un dels seus somnis, que és veure un estudi de gravació, un estudi de ràdio o de televisió.
Espero que no l'estiguem decepcionant, que l'estudi que tenim aquí és bastant modest comparat amb segons quines emissores.
Per ell, només aquesta cosa de poder sortir, avui amb el cotxe, ara quan veníem, hem passat pel Puig d'en Valls, na Maria ha viscut més de 50 anys en el Puig d'en Valls, reconeixia tot, no? Es veurà, ai, mira, aquí estava Esters, aquí hi havia casa, aquí hi havia, es bon preu, aquí tota aquesta part, i és desconnectar-te, no?, amb aquesta part de realitat i d'experiència, i jo crec que és una és important que no mos hem d'oblidar, no? Vull dir que moltes vegades aquí hem parlat molt de l'envelliment actiu,
sí,
i de gent que ha vengut molt activa, i de, bueno, però tots tenim diferents etapes, no? I és una etapa que moltes vegades costa mostrar, no? O veure, vull dir, aquesta darrer etapa, i hi ha uns problemes cognitius, hi ha com, no?, diferents ja més, no?, de salut, i realment hem de poder-ho mostrar, vull dir, ojalà puguem envellir tots, no? I arribar a vells, veritat? Vull dir, m'encantaria arribar
jo
a
vella. No, ojalà aquests dies que me'n vaig,
que esperem que sigui d'aquí molt.
De vacacions, visc com ara.
Sí,
ara,
no?
No puc estar millor. No, però que, no deman res més que sortir, com dèiem, mos agrada molt.
Sortir us agrada?
Molt.
Us agrada sortir d'allí?
Maria?
Jo molt.
Us agrada sortir, Maria?
Jo crec,
claro.
Jo crec que na Maria no hi sent a prou.
No, pot ser que no hi sentia prou, però ella va fent capades.
Sí, sí.
A vostè la sent,
sí,
jo també,
sí,
Anna Laura.
Sí.
Ella només està aquí ja és molt. Jo ja
m'agrada molt, com avui, que fa que és bon temps, perquè allí, per bé estiguem, estem tancats.
Això mateix, això és el que
dèiem. Nos debatim, jo jugo amb les cartes, na Maria també, i amb altres companyers... mos fan bingo 2 vegades per setmana i i preguntes en general, jo m'agrada molt perquè en sé bastantes i les que no sé les aprenc.
Clar, s'aprèn i també.
Sempre es pot aprendre.
Sí.
Però sortir, sí. És que te donis solet, es poder sortir fora, no? Sí, aquesta part,
sí,
també.
Sí, això és. Però clar, hi ha un jardí molt gros.
Hi ha un jardí
gros,
també, al final és... és
jo surt 10 minuts cada dia solet un ratet i jo no sé què demanar més, que mos conservin la salut com estem.
Exacte, escolta, Anna, es dia, va ser el dia 11 que va haver-hi una jornada d'homenatge a la gent gran en el recinte firal, veritat?
Tot això surt d'aquell dia, realment.
Exacte.
Tot això surt, jo vaig a portar la coordinació una miqueta des festival, més de 1.200 majors, i la veritat que enguany es va fer una cosa novedosa que va ser convidar usuaris de les diferents residències. I allí va ser on realment es veuen aquelles cares d'il·lusió, d'alegria, de poder participar d'algú comú, no?, amb altres, es poder menjar amb altres majors que no siguin el seu menjador, sinó, no?, es poder, que per cert, s'arrossat de matances estava ben bo, i varen fer tots una bona disfrutada, i allí me va sortir una miqueta cida, de dir que, i per què no mostrem també a la ràdio? És algun usuari d'alguna residència o en algun moment tornar-ho a fer amb algun tema, però treure a la gent també de les residències. No?
Aquí 1.100 persones no m'ho caben, perquè jo ja sé que si fos per Nana Serapio aquí entrarien 1.100 persones, però no podem, però sí que podem escoltar un fragment d'unes coses que ens va explicar una de les treballadores de la Serra, veritat? Tenim una nota d'àudio que ens ha enviat.
Hola, muy buenas. Bueno, yo soy Belinda Condado y trabajo de animadora sociocultural en la residencia Saserra de San Antonio. Fundamentalmente mi labor en la residencia pues es programar y organizar actividades de ocio y tiempo libre para mantenerles ocupados y bueno, pues de que de alguna manera se sigan siendo útiles, ¿no? Y al mismo tiempo, pues detrás de todas estas actividades se trabajan pues otros objetivos importantes, ¿no? Como es la socialización, la autoestima, se trabaja mucho la comunicación.
I amb el testimoni d'Anna Belinda Condado ho hem de deixar aquí per aquesta vegada, Anna, però és més que bé, tornarem a escoltar, com sempre, la veu de l'experiència. Anna Serapio, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Laura.
I també moltíssimes gràcies a Anna Maria Costa Ribas i a Anna Francisca Cardona Costa. Moltíssimes gràcies.
Vale. Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida ja enfilem el final del programa d'avui.
IB3 Ràdio Oas, informació.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
I 57 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i és el moment d'enfilar ja al final del programa d'avui i repassar el més destacat de l'agenda. Per això ja tornem a tenir aquí Anna Nieves. Molt bon dia de nou,
bon
companya.
Bon dia, Laura.
Obrim agenda cultural avui a Formentera per assistir a la xerrada Experiència migratòria de joves arribats a Formentera, desmuntant estereotips. Què necessària aquesta xerrada?
Sí, més enllà de la pastera, veus de joves que mereixen ser escoltades i
si el que penses sobre ells no és bé? És el reclam d'aquesta proposta organitzada pel Servei d'Immigració i el Servei de Protecció de Menors del Consell de Formentera i que celebra dins del programa de Formentera Intercultural 2026. La cita és a les 7:30 de la tarda a la sala de plens al costat del centre de dia.
De Formentera venim cap a Eivissa, creuarem tota l'illa pràcticament i m'ho anem a Cala de Bou per assistir a la xerrada Alimentació Pràctica per a Gent Ocupada. També que necessària aquesta, avui en les dos.
Sí, sí. El nutricionista Jordi Costa serà l'encarregat de pronunciar aquesta conferència que començarà a les 5 de la tarda a la Biblioteca de Cala de Bou. Per assistir és necessari inscriure's prèviament.
I acabem a Santa Eulària per visitar l'exposició Manualitats i Restauració.
Es tracta d'una mostra col·lectiva dirigida per Francisca Aranda que convida a descobrir la creativitat local a través de diversos treballs de manualitats i de restauració. Es pot veure a la sala d'exposició Sant Jaume 72, avui de 4:30 a 7:30 de la tarda i estarà oberta fins el dia 3 de maig.
Molt bé, i doncs quedem amb tot això, Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquests últims segons del programa aprofitem per felicitar el músic estatunidenc Chuck Liddell, que va néixer tal dia com avui de l'any 1952, això vol dir que avui fa 74 anys. Va ser membre fundador de la banda The Allman Brothers als anys 70 i també va desenvolupar la seva carrera en solitari i ha acompanyat altres grups i artistes com, atenció, Rolling Stones, George Harrison o Eric Clapton, ni més ni menys. Avui el felicitam i ens acomiadam escoltant aquest Rambling Man dels Allman Brothers, un tema de l'any 1973. Ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Molt bona tarda, fins demà.